Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ahir es va fer viral el vídeo de TikTok d'una noia, d'una infermera, que es diu Begoña, de Cádiz, que està a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, que va fer befa al costat de dues companyes infermeres del fet d'haver de tenir, per treballar a la Vall d'Hebron de Barcelona o qualsevol hospital públic, el nivell C1 de català.
Tenemos que tener para sacar las putas oposiciones que el puto C1 de català.
¿Quién se ha apuntado?
El C1 de catalán.
¿Las apunta? Yo voy a hacer las oposiciones.
Clara, por favor, me estás desmontando el vídeo, tía.
Escolta, noia, que yo puc parlar català.
Bueno, ¿ves? Pues resulta que se va a sacar el C1 de catalán mi madre, porque yo no me voy a sacar el C1 de catalán.
Bueno, continuava, Bueno, pues, yo, de totes maneres, amb un acte de generositat de l'equip del món RQ, li ensenyem de franc, aviam, hospital en castellà és hospital. Clínica és clínica. Pastilla és pastilla. Sang, sangre. Hipocondríac, hipocondríaco. Oxigen és oxígeno. Injecció és injección. Oposicions són oposiciones. Medicament és medicamento. Aspirina és aspirina. Pacient, aquesta costa una mica, és paciente. Hipertensió arterial és hipertensió arterial. Sedant és sedante. Sonda és sonda. Infermera és enfermera. Pacient és paciente. Doctor és doctor. Quiròfan és quiròfano. Febre és fiebre. Targeta sanitària és targeta sanitària. Vacuna és vacuna. Justificant de visita és justificante de visita. Símptomes són símptomes. Pes és peso. Transfusió de sang és transfusió de sangre. Plasma és plasma. Anàlisis són anàlisis. Dieta és dieta. Quilos són quilos. Massatge és massatge. Muscular és muscular. Contractura és contractura. Lesió, lesió. Ferida, herida. Contusió, contusió. Nerviós, nervioso. Ansietat, home, és ansietat. Depressió, és depressió. Una pròtesi, és una pròtesi. Una hemorràgia, és una hemorràgia. Una ferida, és una herida. Plasma és plasma, analítica és analítica, ecografia és ecografia, radiografia és radiografia, càncer és càncer en català, tumor en català és tumor en castellà, curar és curar, tos és tos, salvar és salvar, virus és virus, diarrea és diarrea, vòmit és vòmito, temperatura és temperatura, prova és prueba, habitació és habitació, ingrés és ingreso, múscul és músculo, bacteri és bacteria, òrgan és òrgano, pulmó és pulmó, estómac és estómago, vena és vena, artèria és artèria, pàncreas és pàncreas, febre és fiebre, urgència és urgència, quimioteràpia és quimioteràpia, paliatius, paliativos, esternocleidomastoideo és esternocleidomastoideo, infermera al quiròfan és infermera al quiròfano, obri la boca és abre la boca, ah, és ah, inspiri, expiri és inspire, expire, columna vertebral és columna vertebral. Vèrtebres cervicals són vèrtebres cervicales. Termòmetre és termòmetre. I salut és salut. Per cert, tots els medicaments tenen el mateix nom en castellà i en català. És a dir, tots els medicaments tenen el mateix nom en castellà i en català. Llàstima, llàstima, de debò, llàstima, que ets curta de gambals no té una traducció literal. En castellà seria eres més curta que el rabo d'una boira. Són les 8 i 5 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, la peu de terra, que és divendres, per fi, divendres 3 de març del 2023.
I som a les portes d'un cap de setmana de sol, només amb alguna boira matinal i alguna nuvolada inofensiva de tarda. Avui puja la temperatura diurna, però ara mateix fa fred.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, matí molt complicat a la C60, on es manté el carril tallat a la Roca del Vallès per l'accident de primera hora, i s'hi acumulen 8 quilòmetres de congestió.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Semblava que havia de ser un exercici de supervivència, i ho va ser, però el resultat va acabar sent molt millor de l'esperat. El Barça va agafar, o ha agafat avantatge aquesta nit a les semifinals de la Copa, després de guanyar 0-1 al Real Madrid al Santiago Bernabéu. Va ser segurament el Barça menys Barça que recorda molts anys. Xavi Hernández tenia les baixes de Lewandowski, de Pedri, Dembélé i de Christensen. Semblava més un equip del Gamper que no un equip que jugava a les semifinals de Copa, i malgrat que Xavi va assegurar que volia la pilota, la realitat és que li va sortir, o va sortir, un partit molt defensiu. Que, escolta, vist el resultat, benvingut sigui. El Barça va renunciar a la pilota i va perdre de llarg la possessió amb només un 36%. I va viure molta estona, vaja, pràcticament tot el partit tancat a l'àrea i refusant pilotes en una imatge inèdita i amb una defensa impecable. I amb això va ser capaç de treure un immens resultat per la tornada d'aquí a un mes al Camp Nou. Obro parèntesi. Evidentment, com això de la Federació Espanyola tenen la mateixa sensibilitat que un culleret de cocos, ha decidit que el partit es jugarà el dimecres sant a les 10 de la nit, tenint en compte que ells no tenen en compte que l'endemà dijous sant, si a la resta d'Espanya és festa, el dijous sant a Catalunya és dia feiner. El Real Madrid no va estar gens bé, excepte les arrencades de la primera i la segona part. Els de Carlo Ancelotti van fer molt poca cosa i no van ser capaços ni tan sols de xutar a porteria. Això no passava al Bernabéu des de feia 15 anys. Menció especial aquí per Ronald Araujo i Jules Koundé, els líders de la defensa blaugrana, i també d'un Marcos Alonso, que va fer un partit molt seriós. De la seva banda, el Barça va fer dues rematades entre els tres pals, va marcar un gol, el que es van fer en pròpia porteria, entre Nacho i Militao al minut 25 de la primera part. De tot el que va passar, en té més detalls una de les enviades especials de RAC1 a Madrid, Marta Ramon.
Quan es va sentir el xiulet final, Xavi va celebrar la victòria per la mínima alliberat, felicitant els jugadors un per un a la gespa del Bernabéu, però al llarg del partit se l'havia vist molt frustrat perquè l'equip no executava el seu pla. El Barça, defensivament excel·lent, va neutralitzar el Madrid d'un Vinícius absolutament anul·lat per Araujo, però en canvi va ser estèril amb la pilota, com si hagués perdut el seu manual de joc. Va tenir el 35,6% de possessió, segons Opta, la més baixa des del 2008. Per tot plegat, Xavi va reconèixer que no havien guanyat com els agrada.
Bé, avui no podem presumir del com, està clar, no? Nosaltres no volem aquest partit. Nosaltres volem controlar el partit des de la pilota, des del domini de la pilota, la possessió, i generar més ocasions de gol, no? Avui és veritat que hem tingut el 0-2, no? Però no és el partit que volem. Però bé, ens porta el rival moltes vegades a un escenari que l'hem de controlar també, no?
Estelars Araujo i Koundé, del que més va treure pit Xavi va ser de la capacitat de l'equip per minimitzar les virtuts dels blancs, i va tornar a insistir en que el Madrid continua sent favorit a l'eliminatòria.
Des del punt de vista del Real Madrid, la derrota va ser injusta. Carlo Ancelotti considera que el seu equip va fer mèrits per endur-se un millor resultat.
¿Usted cree que el Barcelona ha merecido ganar esta noche?
No, creo que no, maestro, creo que es bastante obvio, porque es verdad que no hemos tenido oportunidad nosotros, pero también es verdad que creo que ha sido a nivel defensivo, de presión alta, uno de los mejores partidos del Madrid.
En tot cas, des de part del partit ens quedem amb dos noms propis. D'una banda, com dèiem, Ronald Araujo, que va controlar molt bé un Vinícius que va desestabilitzar el seu equip quan millor estava i que es va jugar l'expulsió a la primera part per protestar un pam de la cara de l'àrbitre. L'altre nom propi, Sergio Busquets, que hi va superar Piqué i Messi amb 13 victòries al Santiago Bernabéu. És el jugador del Barça que més n'ha aconseguit, 13 de 22. A banda, també és el futbolista que més clàssics ha jugat, en 46, i el que més n'ha guanyat, superant els 21 de Paco Gento. Avui la premsa catalana reconeix que el Barça va patir, però alguns diaris fins i tot qualifiquen la victòria al Bernabéu com heroica, n'informa Albert Pedrol.
El Mundo Deportivo Santinoll escriu que és veritat que el Barça no va tenir la pilota, però que l'equip, això sí, es va saber adaptar al partit i que va controlar-lo defensant de forma excel·lent amb un Ronald Araujo imperial. L'Esport parla de proesa directament del Barça, Lluís Mascaró de victòria heroica al Bernabéu i afegeix que el pla de Xavi va ser treballar com un equip petit per guanyar com un de gran. L'Esportiu celebra que el Barça fes un exercici de resistència sense pilota i amb un esforç majúscul al darrere contra un Madrid imponent. I mentrestant, a La Vanguardia, Joan Jupallà escriu que els de Xavi van encarrilar la final de la Copa a base d'ordre i sacrifici. I el mateix diari, Carles Ruy Pérez, recorda que l'únic club que treu de polleguera el madridisme és el Barça, aquesta vegada més ofici que no pas joc. El diari Ara, Toni Padilla, parla d'exhibició defensiva i diu que el Barça es va imposar al Bernabéu just quan semblava més curta energia i de futbol. I Albert Guasca, el periòdico, sosté que el Barça va deixar el joc virtuós per un altre dia, però que ara Ujo es va erigir en la percussió de l'equip.
Els diaris de Madrid posen l'accent en el canvi de, en el joc del Barça. Ana Alfonso.
El Marca titula "El Barça sap guanyar sense pilota". Juan Ignacio García Ochoa ironitza el mateix diari que la xavineta va resultar ser un autobús i creu que ahir es va acabar el gran mite del Barça, que cal jugar bé per guanyar. L'As exclama en portada "molta histèria i poca història" i a la crònica parla d'un mal Madrid i d'un bon Catenaccio. Alfredo Relaño escriu que Araujo va fer naufragar el Vinicio Sistema i lamenta que el partit es va fer molt llarg per avorrit. Manuel Javois assegura a El País que el partit va ser un èxit del Barça sense pilota i remata "l'estil està bé, però no hi ha un estil semblant a guanyar". Francisco Cabezas a El Mundo parla de l'oda defensiva de Xavi i afegeix que va renegar de la pilota però va triomfar en la supervivència, deixant el Madrid sense xuts a porteria. I en la mateixa línia, La Razón titula "La catenaccio de Xavi guanya el Madrid" i subratlla que els blancs no van ser capaços de transformar el 65% de la possessió en perill.
Avui, a tot això, escoltem el comentari que signa el periodista del Mundo Deportivo i col·laborador del món RQ, Edu Polo.
Sense Pedri, Lewandowski, Dembélé ni Christensen, després de dues derrotes seguides i amb un entorn alarmista que ja donava el partit per perdut abans de jugar-lo, el Barça va guanyar el Bernabéu. Victòria de moltíssim mèrit en un moment clau de la temporada. El joc no va ser el que tots, començant per Xavi, volen. Però ahir, més que mai, el resultat era importantíssim. I el Barça va guanyar el Bernabéu. Cal repetir-ho, perquè sentint algunes tertúlies postpartit, sembla que perdessin o que hagin de demanar perdó per haver jugat a la defensiva. El Barça no va jugar bé, és cert, però va guanyar sense els seus millors jugadors, i el Madrid va jugar encara pitjor. Tot i el pessimisme de l'entorn, després de la derrota al Almeria, la victòria d'ahir és un cop d'efecte clau. Aquest equip pot estar més o menys inspirat, però sempre és molt competitiu. Van perdre la possessió i no van dominar el mig del camp, però gairebé no vam veure Ter Stegen. La dada de la baixa possessió blaugrana és cridanera, però més ho és la de xuts a porta del Madrid en tot el partit. Zero. Segons les estadístiques, això no els hi havia passat mai al Bernabéu. Una dada que diu molt de la fortalesa defensiva i del caràcter competitiu d'aquest Barça. Una altra victòria del Barça de Xavi davant el Madrid. Això sí que és un clàssic.
Això ho comentarem avui a la tertúlia. Amb Ernest Folch, Glòria Serra, Jordi Bosch, Cris Puig i també avui amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Més enllà del partit, a la grada del Santiago Bernabéu i també a les afores de l'estadi es van sentir càntics de corrupció a la federació per part d'aficionats del Real Madrid que protestaven contra la implicació del Barça en el cas Enríquez Negreira. Fins i tot es van arribar a repartir bitlles de 500 euros amb la cara de la porta. Alhora, el comitè tècnic d'àrbitres fa pinya i diu que no presentarà cap denúncia per no entorpir la investigació de la justícia. Tot i això, el president dels àrbitres, Luis Medina Cantalejo, sí que va assegurar ahir que hi ha un àrbitre que no s'ha posat al costat de la resta. No va dir-ne el nom, però és una evidència que aquest cap de setmana ha deixat fora del VAR el català Xavier Estrada Fernández. L'àrbitre de Lleida va presentar fa una setmana una querella contra José María Enríquez Negreira i sembla que això no ha agradat gens al comitè. Tot i això, Medina Cantalejo nega rotundament que l'hagi castigat.
Este fin de semana he leído que se le había apartado, y no es cierto. Este fin de semana tiene dos partidos de avar, porque date cuenta que además, al ser un ámbito catalán, tiene tres equipos lo que no puede estar, y en este momento de la competición tenemos que engranar, todos tenemos que encajar, todos engranajes, ¿para qué? Para que no haya ningún problema.
I a tot això, quan Medina Cantalejo diu a VAR, vol dir que Estrella Fernández sí que està designat per ser assistent del VAR. Per cert, ara la cosa es posa interessant perquè la querella d'Estrella Fernández ha obligat la Fiscalia a aturar la investigació. Segons la llei, el cas ja està en mans d'un jutge i, per tant, el paper de la Fiscalia perd rellevància. Ahir el president dels àrbitres també va defensar la integritat del col·lectiu i va elevar el to a l'hora de desmarcar-se de la relació entre el Barça i Enríquez Negreira.
Yo soy nieto, hijo y padre de árbitros. Y yo no soy un corrupto. Y vosotros no sois corruptos. Y esto que ha pasado es una vergüenza que hay que limpiarla a base de la honestidad que tantos años habéis demostrado. Y, por supuesto, vamos a luchar hasta el final para que nuestro nombre quede como está y que cada uno quede en su sitio.
El comitè d'àrbitres també va desvelar que la UEFA li ha demanat informació sobre el cas i que està interessada en donar suport a la investigació. Un quart de nou del matí, les revelacions sobre el cas Kitchen i l'Operació Catalunya continuen aixecant polseguera. La Generalitat i el govern d'Espanya carreguen contra el PP per haver putinejat la justícia. Consideren que els whatsapps entre el número 2 de Jorge Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior i el president de l'Audiència Nacional, que va destapar la SER ahir, demostren clarament els tripijocs dels populars per controlar la judicatura. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que és un autèntic escàndol.
El que sí que mostra és una complicitat, un compadreo absolutament inacceptable que vulnera la divisió de poders. Això ha passat a Catalunya. Govern central i determinades instàncies han estat compartint estratègia per atacar institucions del país. I Catalunya moltes vegades ha estat el banc de proves.
És la mateixa expressió que fa servir el govern espanyol per assenyalar el PP. La Moncloa més considera que la relació entre José Ramón Navarro i Francisco Martínez és una prova de la necessitat de renovar urgentment la cúpula judicial. Des de Madrid, Arnau Mañé.
El govern espanyol surt en tromba per denunciar la complicitat entre el PP i part de la justícia per mantenir la impunitat als tribunals. De fet, des de la Moncloa creuen que la relació entre el partit de Feijóo i la judicatura és tan corrupta que per això ara els populars es neguen a desbloquejar el nou govern dels jutges. El ministre Félix Bolaños i la ministra Ione Belarra es posaven les mans al cap.
Este compadreo entre el Partido Popular y algunos magistrados pone de manifiesto una razón por la cual el Partido Popular no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lamento mucho desde el gobierno que el Partido Popular esté arrasando el prestigio de la justicia.
Creo que no hay mayor ataque a la democracia que la corrupción y creo que nunca hubiera sido posible la corrupción del Partido Popular sin su brazo togado, sin ese apoyo.
I no només per la Kitchen. La Moncloa demana a Feijóo que aparti tots els membres del PP esquitxats per la corrupció. També, per exemple, en l'Operació Catalunya, que Bolaños considera un cas gravíssim.
Per cert, que Mariano Rajoy va trucar Jorge Fernández Díaz després que la Fiscalia demanés 15 anys de presó a l'exministre de l'Interior per la seva implicació en el cas Kitchen. Segons explica el periòdico, Rajoy va voler saber com estava el qui va ser ministre seu i animar-lo. Rajoy va tenir aquest gest a diferència de l'actual líder del PP, Núñez Feijóo, que segons fonts properes a Jorge Fernández Díaz no li ha trucat, ni ell ni cap membre de la cúpula del PP actual. Pel que fa a l'Operació Catalunya, l'expropietari de la banca privada d'Andorra, Ramon Cierco, acusa el govern d'Andorra d'haver provocat l'enfonsament del banc. Cierco ho escriu en un article que publica El Mundo. Explica que Francisco Martínez, el número 2 de Jorge Fernández Díaz, va enviar una carta a l'actual cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, en què deia que la informació negativa que van rebre els Estats Units contra la BPA venia d'Andorra i no pas d'Espanya. El número 2 d'Interior hi explicava que les autoritats andorranes van enganyar amb informacions volgudament exagerades o manipulades sobre la situació judicial del banc, i Cierco diu que se'l creu. Cierco contradiu d'aquesta manera la versió que atribueix l'enfonsament de la BPA a les pressions de la policia patriòtica per aconseguir informació sobre els comptes de la família Pujol. Per tot plegat, el banquer acusa Andorra d'haver prevaricat durant 8 anys amb secretisme i d'haver judicialitzat el que saben que va passar per culpa de la seva negligència i irresponsabilitat. De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa el periodista de La Vanguardia i col·laborador del Món a RAC1, Pedro Ballín.
Un vendedor de coches usados, hostigado por las deudas, acude a su jefe, que también es su suegro, en busca de un préstamo. Pero este se niega, así que decide contratar un par de matones para fingir el secuestro de su propia esposa y sacarle así el dinero al viejo. Pero los matones en cuestión, que son torpes, matan a un policía en un control. Así arranca una cadena de crímenes que baña de sangre las nevadas llanuras y bosques de Fargo, Dakota del Norte, en la famosa película de los hermanos Coen, inspirada en un hecho real. La película tiene moraleja. Si unes malas ideas, armas y gente estúpida, es muy probable que acabes teniendo una masacre. Kitchen y la trama de la policía patriótica del PP orquestada desde el Ministerio del Interior comparte la sustancia de los delitos con el célebre caso Watergate. Pero en la ejecución se parece mucho más a Fargo, una conspiración que arranca con la necesidad de eliminar las pruebas de la corrupción financiera del partido y que acaba con una trama de fabricación de causas falsas contra adversarios políticos, fundamentalmente Podemos y el independentismo catalán, y con un pintoresco intento de secuestro de la mujer del extesorero del partido con un agente disfrazado de cura. Bastante suerte tenemos que no hay una docena de cadáveres.
Per cert, que l'Audiència de Barcelona ha decidit agrupar les causes vinculades al referèndum i jutjarà de manera conjunta l'organització de l'1 d'octubre i l'acció exterior que va fer la Generalitat per promocionar el procés. Són les dues causes que 5 anys després encara estan pendents i que afecten una quarantena d'alts càrrecs independentistes. Per una banda, la del jutjat número 13 que investiga els preparatius del referèndum de l'1 d'octubre i per l'altra, la del jutjat 18 que investiga els diners, els calés que es van destinar per promocionar el procés a l'exterior. Ara tot el pes el portarà el jutjat número 13. En aquests procediments hi ha encausats a qui tornaran a investigar, com és el cas de l'exconseller Raül Romeva. Per cert, que una última hora que atreu en aquests moments la cadena SER, que ja s'ha presentat la primera querella contra el president de l'Audiència Nacional per haver revelat informació secreta al número 2 al Ministeri de l'Interior en plena operació Kitchen. Qui ha presentat aquesta querella és l'advocat de Sergio Ríos. Sergio Ríos era xofer de Luis Bárcenas. El lletrat acusa al president de l'Audiència Nacional, José Ramón Navarro, d'un delicte de revelació de secrets amb greu perjudici en la causa. També l'acusa d'obstrucció a la justícia. Tot plegat tindria penes de més de 4 anys de presó. La querella també s'adreça contra els fiscals del cas per omissió del deure de perseguir un delicte. Encara en crònica judicial, l'Audiència Nacional ha ordenat més escorcolls pel cas 3%, que investiga el presumpte finançament il·legal de Convergència Democràtica. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, segons va avançar Crònica Global, van trair a diverses seus de l'empresa d'ambulàncies Egara, propietat d'empresaris propers a David Madí, i van intervenir documentació. Segons expliquen fonts fiscals, l'objectiu d'aquesta operació seria esbrinar si Madí, l'any 2015, va alterar una licitació en què es va adjudicar el concurs públic sobre el transport sanitari a la Unió Temporal d'Empreses Egara i La Fuente. David Madí ja està vinculat a altres casos relacionats amb el finançament irregular de Convergència i l'any passat el van condemnar a 14 mesos de presó com a cooperador d'un delicte contra la hisenda pública i per haver emès factures falses. Mentrestant, Laura Borràs ja torna a l'activitat política després del judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La presidenta de Junts per Catalunya va penjar ahir un vídeo a les xarxes poc abans que comencés tot el procés assegurant que necessitava obrir un parèntesi, deia, per afrontar la situació. Això va ser abans del judici. Doncs bé, ahir a la nit ja va tornar a publicar un vídeo per anunciar que torna a la política, un missatge en què va insistir que el seu ha estat un judici injust.
Després d'haver superat aquest tràngol, que ha estat molt difícil físicament i també mentalment, emocionalment, personalment i familiarment, torno a la feina. I ho faig havent comprovat que davant de la justícia espanyola no hi haurà mai cap independentista que pugui tenir un judici just. Reprenc la meva feina i ho faig més ferma i més determinada que mai. Torno a l'activitat.
A banda, Laura Borràs també dona les gràcies a tots els que li han donat suport durant el procés judicial. Recordem que la Fiscalia demana per Laura Borràs 6 anys de presó i 21 anys d'inhabilitació per presumptament haver fraccionat contractes quan era presidenta de la Institució de les Lletres. 8:22, en parlàvem, el davantal. El Departament de Salut i l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona investiguen el vídeo d'una infermera del centre contra el català. Les imatges que s'han fet virals, si veu la noia que és de Cádiz, criticant que es necessiti el nivell C1 de català per obtenir una plaça fixa al país. És el nivell que aquí els alumnes obtenen si aproven l'assignatura durant la secundària. El vídeo ha aixecat tanta polseguera que el Departament de Salut ha obert un expedient a la noia. També el Col·legi d'Infermeria posa el crit al cel i recorden que la llei exigeix als professionals de la salut saber les llengües oficials del lloc on treballen. Informa Laia Colomer.
Des del Departament de Salut qualifiquen d'intolerables les declaracions de la noia i recorden que el sistema sanitari ha de garantir l'atenció en català a qualsevol pacient. Per això, la conselleria posa a disposició dels sanitaris cursos gratuïts de català perquè creuen que comprendre el pacient és imprescindible per la seva seguretat. El conseller Manel Balcells ahir es feia creus de les imatges.
Unes expressions catalanofòbiques intolerables, amb una bata de lics, no?, i amb unes infermeres treballant.
La Vall d'Hebron també ho està investigant i asseguren que és intolerable que un vídeo així es faci dins l'hospital, en horari de feina i amb el seu uniforme, perquè diuen les declaracions no representen el centre ni tenen res a veure amb la seva feina. També ha criticat el vídeo el Col·legi d'Infermeres, que demana als proveïdors sanitaris que garanteixin el dret dels pacients a ser atesos amb la seva llengua.
El Mundo ha tingut accés a alguns dels missatges que ha enviat als seus companys. En un arriba a afirmar que ara té por de sortir al carrer perquè li poden clavar una pallissa. També explica que ja està tramitant la baixa per estrès. Ara bé, aclareix que vol demanar perdó a tothom que s'hagi sentit ofès i assegura que n'està molt penedida. Sigui com sigui, polítics de Signe i Diverge ha sortit a criticar el menyspreu de l'infermera pel català. També la UGT el sindicat del qual parla el vídeo, que en un fil de tuits ha subratllat la importància de parlar català per respecte als drets dels pacients a comunicar-se amb el personal sanitari en la seva pròpia llengua. Aquesta nit, de fet, el 324 també hi deia la seva el candidat del Partit Socialista a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, que qualifica el vídeo d'absolutament inacceptable.
Està absolutament fora de lloc i crec que és una falta de respecte als catalans i als que parlem el català com a llengua materna. Crec que han d'entendre tothom, i és perfectament comprensible al conjunt de l'Estat, que els ciutadans de Catalunya tenim el dret a que els treballadors públics facin servir les dues llengües que són oficials a Catalunya i que, per tant, això forma part d'una de les obligacions.
En canvi, el president del grup parlamentari de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, defensa l'infermera i critica la jauria del nacionalismo, literalment, per assetjar-la públicament. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la sortdirectora del Segre i col·laboradora del món a RAC1, Ana Gómez.
No sé si sóc massa optimista o carallot, però crec que en la polèmica de les infermeres de la Vall d'Hebron, qui queda més retratada és la professional gaditana del puto nivell C de català que s'aprendrà a su madre. De les tres noies que en horari laboral i sense mascareta graven un TikTok, ella és la que, amb molt poca gràcia, tenint en compte de la terra preciosa de la que ve, demostra una ignorància impròpia d'algú que ha cursat estudis universitaris. No sap què és un sindicat, ni una oposició, ni que l'idioma propi de Catalunya és el català, com molt bé, per cert, li replica la seva companya basca. Em passo el dia convivint a la força amb el castellà per tot arreu, des del supermercat fins al metge o al transport públic i a la feina, i no m'enfadaré ara per una babau amb ganes de likes catalanofòbics. El que sí que cal és anar per feina i que el 75% que marca la llei pel català sigui efectiu, no només a l'escola, sinó sobretot al carrer. Si no, estem perduts.
Per cert, parlant de llengua, la Reial Acadèmia Espanyola, la RAE, fa marxa enrere i després de 12 anys recupera l'accent diacrític a solo. Es podrà utilitzar en casos d'ambigüitat, és a dir, si funciona com a adverbi i, per tant, equival a solamente. En aquest cas, es podrà tornar a posar l'accent. Ara bé, continuarà sent incorrecte en casos que no hi hagi dubte. Aquesta mateixa norma s'aplicarà també als pronoms este, ese i aquel. Són les 8 i 26 minuts. Pere Aragonès confirma que hi ha dues investigacions obertes pel cas de l'adolescent que es va suïcidar a Sallent, que es va llançar justament amb sa germana Bessona. D'una banda, hi ha el procés que ha obert el Departament d'Educació, que està fent una inspecció per saber què va passar a l'institut, i l'altra, la que estan fent els Mossos d'Esquadra, sota la tutela d'un jutge. El president de la Generalitat afirma que cada jove que se suïcida és un fracàs col·lectiu de la societat i que no es pot tornar a repetir.
Es seguirà el curs normal i mentre es porti a terme aquesta actuació, doncs el que nosaltres volem fer és deixar treballar la inspecció amb tranquil·litat i sense pressions. I per tant serà la millor garantia que es podrà doncs, tenir tot el coneixement i a partir d'aquí doncs, prendre les actuacions que siguin necessàries.
El president Aragonès diu que la salut mental del jovent i dels adolescents és una de les prioritats del govern de Catalunya des del primer dia. Avui La Vanguardia publica un primer comunicat dels pares del cas de Sallent, és el primer pronunciament públic que fan i l'han dirigit al diari, a La Vanguardia. Agraeixen l'interès dels mitjans però demanen no convertir la mort en un circ mediàtic i tampoc en un abanderament polític de cap color. Conclouen el comunicat amb una frase en majúscules. No es deia Ivan, es deia Alana. El motiu és que la nena no havia expressat als seus pares el desig de fer el trànsit. Malgrat això, el diari també explica que el recordatori que van repartir en la missa de comiat van incloure el nom d'Ivan i que allà la mare va assegurar que haurien donat suport a la seva filla, fos quina fos la seva decisió. Tres setmanes abans de morir, la noia havia dit a la seva germana i algunes amigues que volia que l'anomenessin Ivan. Mentrestant, alguns experts aposten perquè els menors d'edat no puguin accedir a algunes xarxes. És la proposta que llançava ahir aquí al món a RAC1 el coordinador de la conducta suïcida en adolescents de l'Hospital Sant Joan de Déu, Francisco Villar. Explica que cada vegada són més els estudis que vinculen l'ús d'Instagram amb pensaments suïcides i trastorns alimentaris.
Nosaltres sí que sabem que Instagram, perquè s'han fet públics informes i perquè nosaltres ho veiem cada dia, sí que està relacionat amb anorexia i amb suïcidi. Aquesta relació sí que la té. I això, de moment, Instagram i TikTok, i Instagram concretament, estava relacionat amb suïcidi i amb adolescència. Hi ha estudis que ho certifiquen. Jo, a la meva realitat clínica, diria que sí que està relacionat amb el suïcidi. Empitjora molt la situació. Amb joves,
Per això, tal com es va prohibir a les companyies de tabac vendre cigarretes als menors, creu que també s'hauria de fer el mateix amb les plataformes tecnològiques. Francisco Villar considera que no n'hi ha prou amb la mesura que vol aplicar TikTok d'avisar els menors de 18 anys que faci més d'una hora que estan connectats i que els de menys de 13 anys necessitin l'okay dels pares per continuar. El psicòleg de Sant Joan de Déu també recomana ajudar proactivament els adolescents amb pensaments suïcides encara que no ho demanin. De fet, alerta que els assetjadors també tenen greus conductes de risc.
Nosaltres diem, no, és que la víctima del bullying, vale, la víctima del bullying, però és que el segon que té més risc de suïcidi és l'assetjador del bullying. Llavors, la persona que fa bullying és el segon amb més risc, més que la població normal. Són situacions que tenim que ajudar els nanos a manegar i ens tenim que fer càrrec nosaltres, els que acompanyen, perquè som nosaltres els responsables.
Recordem que les persones amb idees suïcides poden demanar ajut als telèfons 061 i 024. Aquest últim telèfon, el 024, ha rebut ja més de 93.000 trucades des que es va posar en marxa mitjans de l'any passat. Un 30% d'aquestes trucades eren de persones més joves de 30 anys. 8:45 del matí, una nova enquesta sobre les eleccions municipals a Barcelona situa Xavier Trias i Ada Colau en un frec-a-frec per la victòria. Segons un sondeig intern dels comuns a què ha tingut accés RAC1, Xavier Trias trauria 11 regidors, mentre cada Colau repetiria amb 10 trepitjant-li els talons. A Jaume Collboni el situa a tercer, mentre que Esquerra quedaria en quarta posició. Informa Sílvia Solanes.
L'efecte Trias situa l'alcaldable de Junts al capdavant de la cursa electoral amb un 23% de vots. És un punt per sobre dels comuns i 4 més que el PSC. Traduït en regidors, Trias en trauria 11, seguit de Colau amb 10 i de Collboni amb 9. Tenint en compte el marge d'error, això dona un duel entre Trias i Colau. Qui es despenja, però, és Ernest Maragall, que perdria la meitat de la representació que té actualment i es quedaria amb 5 regidors. L'enquesta també revela que Vox entraria a l'Ajuntament amb 3 representants, els mateixos que trauria el PP. Ciutadans, Valents i la CUP, en canvi, en quedarien fora. A l'hora de triar l'alcalde preferit, el 21% dels enquestats repeteixen i es debaten entre Trias i Colau, encara que veuen que té més possibilitats l'actual alcaldessa i candidata dels comuns. Es tracta d'una enquesta d'Ipsos feta entre el 6 i el 10 de febrer a 1.000 persones i que té un marge d'error de 3 punts percentuals.
8:31 minuts, el Mobile World Congress supera les previsions d'assistència i arriba als 88.500 visitants. Un dels màxims responsables d'aquest saló, John Hoffman, diu que en aquesta edició s'ha demostrat que el Mobile és un congrés que ha de ser 100% presencial. Montse Martí.
GSMA parla en el seu comunicat de balanç del ressorgit Mobile. Confirma que les xifres definitives del congrés han superat totes les previsions, més de 88.500 visitants de 202 països i més de 2.400 expositors. 4 dies d'activitat intensa, Fira Gran Via, de milers de reunions i d'encaixades de mans. John Hoffman diu que és evident que el Mobile necessita ser 100% presencial.
We were the first to kind of shut down.
Els primers en tancar abans que el Covid fos fins COVID i tot Covid. No sabíem què era. Suposadament no estava a Europa encara, però ho estava. I després vam ser els primers a tornar, el 21, amb un esdeveniment molt petit. I després el vam engrandir el 22. I ara, saps què? Crec que podem dir clarament que les persones definitivament necessitem reunir-se en persona per fer fluir la creativitat, per discutir i per debatre en persona.
La sensació, però, és que a Fira Gran Via se'ls està quedant petita, i més si es té en compte que encara no s'ha arribat al pic de visitants de 2019. Fins l'any 2027 no es preveu que el Mobile pugui comptar amb el nou pavelló que es construeix al costat de Gran Via i que batejaran com a pavelló zero. Els congressistes, això sí, marxen de Barcelona sabent ja les dates del Mobile de l'any que ve. Es farà entre el 26 i el 29 de febrer.
El director general de la Fira, Constantí Serrallonga, admet que caldrà gestionar bé l'espai les pròximes edicions fins que el nou espai no estigui enllestit.
Serà l'últimitz espai. Per tant, sí, sí, com s'ha pogut veure, l'edifici està en marxa, el veieu aquí davant. Durant aquests dies ja no és un paper, ja no és un plànol, sinó que ja tenim les obres en marxa. Estan previstes per tardor 26, ells ho saben, i per tant doncs, ens haurem d'adaptar tots. I per tant haurem de seguir doncs, sent imaginatius, no?, per seguir doncs, donant resposta a les seves necessitats.
Per cert, que la llau de congressistes al Mobile s'ha notat també al metro, al febrer s'han registrat 34,8 milions de validacions, una xifra que, segons TMB, no s'havia vist mai en un mes de febrer. 8:33 minuts, el periodista Saúl Gordillo assegura davant del jutge que les relacions amb la segona noia que el va denunciar eren totalment consentides. La jove diu que ratifica la denúncia en què l'acusa d'agressió després del sopar de Nadal de l'empresa. Tots dos van passar ahir pel jutjat de Badalona que investiga el cas. La noia diu que no recorda pràcticament res del que va passar aquella nit, diu que va sortir un Saúl Gordillo de la Sala Apolo de Barcelona i explica que en un moment que va recuperar la consciència, ell estava agredint sexualment el cotxe i ella li va demanar que s'aturés. El periodista, en canvi, va assegurar al jutge que va ser ell qui va parar perquè tots dos tenen parella. L'advocat del periodista Carles Monguilot interpreta que no hi va haver cap agressió perquè diu que la noia no recorda el que va passar.
Si una persona diu, jo he fet una determinada conducta de contingut sexual, parlo també hipòtesis, però no recordo si vaig consentir o no, en dret penal el dubte sempre serà a favor de la persona acusada, no?
D'altra banda, el Departament d'Educació ha canviat d'institut els 5 menors que haurien agredit sexualment una companya de classe Rubí. Segons han explicat fonts de la Conselleria, RAC1 han fet per evitar que la víctima hi concedeixi i garantir el compliment de l'ordre d'allunyament que ha dictat la Fiscalia de Menors. I us ho ha avançat RAC1, els Mossos van detenir diumenge un noi de 16 anys acusat d'agredir sexualment una noia de la mateixa edat a Riudecols, al Baix Camp. La presumpta agressió hauria estat durant la festa de Carnaval. Com que el presumpte agressor té només 16 anys, la Fiscalia de Menors és qui s'ha fet càrrec del cas, Esteve Giral.
Sí, la víctima va denunciar el cas als Mossos d'Esquadra poques hores després de patir l'agressió sexual la matinada dissabte-diumenge. A Riudecols, dissabte passat, es va organitzar la festa de Carnaval, com es fa cada any, sempre una setmana després del Carnaval. Va ser en aquest entorn festiu de Carnaval de poble quan un noi de 16 anys va agredir sexualment una noia a qui coneixia de la seva mateixa edat i ho va fer a la via pública. Diumenge mateix els Mossos van detenir el noi de 16 anys per un delicte d'agressió sexual. La noia, al costat de la seva família, l'havia denunciat poques hores abans. La Fiscalia de Menors de Tarragona s'ha fet càrrec del cas que ha generat una gran commoció al poble de Riudecols, on és molt coneguda la família de la víctima. Els Mossos d'Esquadra segueixen investigant el cas a l'espera de si Fiscalia demana noves diligències.
Per cert que el Consell General del Poder Judicial ha publicat dades sobre les revisions de condemnes que hi ha hagut arran de la llei del Només Sí és Sí, que va entrar en vigor el passat octubre. A Catalunya s'han rebaixat 49 penes a delinqüents sexuals i en 5 casos han pogut sortir de la presó. És la primera vegada que la cúpula judicial detalla el recompte que demanava insistentment des de fa setmanes el govern d'Espanya. A tot l'Estat s'han revisat 1.633 sentències, 721 a la baixa. I nou embolic judicial per aquest ja personatge, diríem gairebé, que és Ángela Dobrovolski. Avui l'exdona de Josep Maria Mainat ha tornat a dormir al calabós dels Mossos d'Esquadra, aquest cop atenció per possibles delictes com tinença i fabricació d'explosius, tinença d'armes, assetjament i amenaces. La policia la va detenir dimecres a la tarda perquè havia col·locat un artefacte explosiu casolà davant la porta del pis d'uns coneguts al barri de la Font de la Guatlla de Barcelona. Té més dades, Benet Iñigo.
Els veïns de l'edifici es van espantar dimecres al matí per una forta explosió al replà de l'escala. Els Mossos hi van trobar restes d'una garrafa d'aigua plena d'un producte químic i a les imatges de seguretat s'hi veia una persona amb casc blanc, bufanda i una granota blava. Després de parlar amb els veïns i comprovar altres càmeres de seguretat, van arribar a la conclusió que l'autora era Ángela Dobrovolski. Els investigadors també van saber que no era el primer cop que els intimidava, tot i que no ho havien denunciat. En una altra ocasió hauria disparat balins a la finestra i en una altra va trencar els vidres de la porta de l'edifici. Aquell mateix dimecres a la tarda, els Mossos van arrestar Dobrovolski i a casa seva hi van trobar proves contundents, roba i complements que la situen al lloc dels fets, productes químics com el de l'artefacte casolà, una arma detonadora i una d'aire comprimit. Entre avui i demà ha de passar a mans del jutge. L'exdona de Mainat ja té una condemna per falsificar xecs bancaris i dues causes més obertes, una per presumptament intentar matar el productor televisiu i l'altra per trencar un ordre d'allunyament.
Encara en crònica de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home sense adornir de noia. La policia busca un altre home, la seva parella, amb qui convivia a la casa on han trobat el cos. I un dels terroristes de l'atemptat de Barcelona i Cambrils podria acabar de complir la pena al Marroc. Segons publiquen avui diversos mitjans, el Ministeri de l'Interior ha acordat expulsar Driss Oukabir, que està condemnat a 36 anys de presó. De fet, és l'home que va llogar la furgoneta de l'atropellament de la Rambla de Barcelona. Aquesta notícia és molt preocupant. Vaja. Hauríem de parlar-ne i molt. Creixen els dubtes entre els joves de si tenen beneficis els preservatius. Una enquesta de la Diputació de Barcelona, alumnes de quart d'ESO, revela que només la meitat dels adolescents estan totalment d'acord que el preservatiu s'ha de fer servir sempre. Només la meitat. Només la meitat. Un de cada cinc no està d'acord ni en desacord, que sigui la fórmula més efectiva, i un de cada quatre considera que redueix el plaer, un 25%. Les enquestes s'han fet a prop de 24.000 joves i mostren clarament les diferències entre l'educació sexual segons el gènere. Només un 37% de les noies no tenen cap problema per anar a comprar preservatius, per un 46% dels nois. Per contra, més noies que nois creuen que estan capacitades per convèncer la parella per fer-lo servir. Un 68% elles per un 52% ells. També s'imposen les noies a l'hora de rebutjar una relació quan no hi ha preservatiu. Un 60% elles per només un 36% ells. En últim lloc, també hi ha una gran diferència entre el consum de pornografia. El 78% dels nois asseguren que n'ha consumit algun cop. Entre les noies, el percentatge baixa més de 30 punts. Només un 41%. Ara deia la Marga Ortuño que hauríem de recuperar aquell anunci al Póntelo Pónselo, que va portar tantes crítiques. És que no hauria de fer, no faria falta ni reformar-lo. El Ministeri hauria d'agafar, l'hauria de posar tal, igual, tal qual, eh? Tal qual. Perquè és que hi ha una generació, reitero, que em sembla preocupant, que només la meitat dels adolescents estan totalment d'acord que el preservatiu s'ha de fer servir sempre. És que és clar. Aviat farà 3 anys de les mesures més dràstiques per fer front al coronavirus, però cada cop tenim més notícies que evidencien que la pandèmia del coronavirus és pràcticament història. Les últimes hores hem sabut que l'Hospital de Bellvitge transformarà el seu hospital Covid en una àrea especialitzada en neurologia i neurocirurgia. És un edifici annex que es va posar en marxa el gener del 2021 per respondre a l'emergència del Covid. Té 4.500 metres quadrats, distribuït en 4 plantes i està unit per un pont a la zona on hi ha urgències, UCIs i quiròfans. Relacionat precisament amb la pandèmia del coronavirus, un jutjat de Lleida ha concedit l'aplicació de la llei de la segona oportunitat i ha perdonat un deute de gairebé 30.000 euros a un hostaler de Tàrrega. A causa de la pandèmia del coronavirus, es va veure obligat a tancar l'establiment i no va poder fer front als préstecs que havia demanat. Des de Lleida, Karen Alfonso.
L'home va haver d'acollir-se a aquesta llei ja que tenia una situació econòmica precària. Només rebia una nòmina baixa que provenia de la societat afectada i els seus familiars l'havien d'ajudar econòmicament per subsistir. L'advocada i sòcia fundadora de Berguedà Associats, Marta Berguedà, ha remarcat que durant el temps de pandèmia van ser molts els que es van trobar en aquesta situació i encara arrosseguen deutes. Amb la llei de la segona oportunitat, si no tens un historial previ de sancions administratives i fins al moment de la pandèmia vas poder fer front als pagaments, a través d'un procés judicial es pot arribar a cancel·lar la totalitat dels deutes, com és el cas d'aquest hostaler, a qui se li ha perdonat un deute de gairebé 30.000 euros.
Atenció a aquesta notícia, Francisco Javier Espinosa, exgeneral de la Guàrdia Civil, que és a la presó per la seva implicació en el cas Mediador, assegura que tenia grans quantitats de diners a casa, literalment, per si s'acabava el món amb el coronavirus. Hòstia. Si s'ho creu, és un problema. I si no s'ho creu, també. La Guàrdia Civil, perquè estem parlant que és un general de la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil li va trobar 61.000 euros en metàl·lic a casa guardats en capses de sabates. Doncs bé, davant la jutgessa que investiga el cas, l'exgeneral va justificar-ho dient que es pensava que després del Covid hi hauria una hecatomba mundial i que per això va treure tants diners de cop del banc. Ho revela el diari El Mundo, que ha tingut accés a la seva declaració judicial després que el detinguessin per tràfic d'influències, falsedat i blanqueig de capitals. La inflació ha disparat el sou mínim per viure dignament a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Un estudi de la EMB assegura que a una persona que hi viu li calen pel cap baix uns 1.500 euros cada mes per fer front a les despeses. Si es viu en concret a la capital, aquesta xifra mínima puja una mica més, fins als 1.550 euros. L'informe està fet amb dades de l'any passat, el de més inflació de les últimes dècades, i aclareix que el salari que necessita una persona per viure d'una manera digna a la capital i la seva rodalia ha pujat 102 euros en només un any. Marc Segués.
En els últims 7 anys, el salari mínim per cobrir les necessitats bàsiques a Barcelona ha pujat un 40%. L'estudi té en compte el cost de l'habitatge, el transport, l'educació o el vestir, entre altres despeses. Montse Ballarín és la vicepresidenta de Desenvolupament Social i Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
De fet, l'objectiu principal és visibilitzar a aquelles persones que poden tenir ingressos, normalment per un treball, però que amb aquests ingressos no arriben a tenir recursos suficients per viure d'una manera digna.
Aquest 2022 el preu de vida a Barcelona ha pujat un 8,1%, és l'increment més alt dels últims 5 anys. Viure a la ciutat el 2018 era un 43% més barat. L'estudi apunta que el motiu principal és l'augment del cost de l'habitatge, que representa un terç de la despesa.
I a tot això, només una de cada 3 persones que dormen al carrer a Barcelona va tenir algun tipus d'atenció social durant l'últim mig any. En 7 de cada 10 dels casos, les persones sense llar no tenen cap esperança de poder accedir a un habitatge o allotjament en un futur proper. Són dades d'una enquesta de la Fundació Arrels. Maria Costa.
Segons l'informe, 4 de cada 10 persones consideren que no tenen ningú amb qui comptar i 7 de cada 10 no va rebre cap ingrés regular per cobrir les seves necessitats bàsiques. Arrels denuncia que les persones sense sostre tarden, com a mínim, un mes i mig a accedir a la primera visita de serveis socials i quan les atenen la majoria ja viuen al carrer. La cap d'acollida d'Arrels, Marta Mainou, denuncia que l'atenció arriba tard.
No s'està atenent amb l'urgència que precisa. Que estem parlant que en enquesta de vulnerabilitat hi ha un moment crític, que és a partir dels 6 mesos, que aquí la persona inicia un greu deteriorament. Tots aquests mesos d'espera el que fan és portar la persona a la situació crítica i difícilment, serà molt més difícil l'atenció per poder reconduir a la situació.
El 90% de les persones que dormen al carrer són homes i de mitjana fa 4 anys i 4 mesos que hi viuen. 7 de cada 10 estan desesperançats a sortir-ne.
Joan Serracú, pràcticament a 3:15 del matí, el PSC demanarà aquest matí la compareixença de la consellera Teresa Jordà al Parlament perquè expliqui les mesures que el govern ha pres arran de la sequera. Els socialistes creuen que el govern va molt tard a fer front a l'emergència climàtica, asseguren que des del 2010 s'ha reduït gairebé a la meitat el pressupost que s'ha destinat a l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA. Té més dades, l'Adrià Santa Susagna.
Les dades oficials assenyalen una manca de recursos a l'ACA. Primer, pel que fa al finançament, que s'ha reduït un 43% en els darrers 13 anys. I si mirem concretament les inversions en la matèria, el percentatge es dispara fins al 75%. Segons aquestes dades de la Generalitat, i si mirem les inversions en el cicle de l'aigua, l'execució per part del govern no ha superat mai el 50%. El mateix any passat, la inversió executada no va arribar al 22% del pressupostat. Amb tot plegat, el PSC avui reclamarà la compareixença de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, perquè expliqui aquesta manca d'inversions i les mesures que s'han pres davant la sequera extrema. Els socialistes avui aprovaran també un nou paquet de propostes sobre aquest tema. Entre les mesures que han proposat fins ara, hi ha la millora de les depuradores o la construcció de noves dessaladores a Cunit i a la Costa Brava.
Per cert, que l'Ajuntament de Badalona denuncia, de fet ja fa temps que aquesta història dura, que hi ha una canonada d'aigua amb una fuita que malbarata 180.000 litres cada dia. 180.000 litres d'aigua cada dia. Això és el consum mitjà diari d'unes 1.500 persones i fa més de 15 anys que passa. Imagineu els milions de litres d'aigua que s'han perdut cada dia. L'alcalde Rubén Guijarro insta l'empresa concessionària a resoldre el problema en plena situació de crisi, evidentment, per la sequera. Ja que parlem de sequera, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Som a les portes, ho has dit des de ja fa dies que el cap de setmana serà esplèndid. Just al contrari del que caldria perquè necessitem alleujar aquesta sequera.
Sí, de moment pinta un cap de setmana sense pluja, sense neu, amb el cel serè a pràcticament tot el país i només amb algunes boires de bon matí en punts de l'interior, alguna nuvolada de tarda en zones de muntanya, però que no portaran gaires conseqüències. A més, puja la temperatura. De fet, avui ho notarem a gran part del país i ho farem de manera més acusada a les comarques de Girona i de Barcelona, que és on pugen més aquests termòmetres, ja que ahir es va mantenir el cel més tapat i fins i tot amb alguna gota. I encara es notaran el vent de mestral i de tramuntana. De dia tindrem valors de 10 a 15 graus al cap de setmana, però a les nits encara es mantindran les glaçades, sobretot en punts de l'interior i també cap al Pirineu. I ara mateix entre 5 i 7 graus a Barcelona, 3 graus a Tarragona, un sota 0 a Lleida, 0 a Girona i també a Manresa, 5 a Badalona i 3 negatius a Ripoll.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
En breu, la nova cançó de La Casa Azul, la nova sèrie sobre Miguel Bosé, la nova pel·lícula sobre Rocky, entre d'altres històries.
A Catalunya sempre hem parlat l'idioma dels negocis.
No posis tots els ous al mateix cistell.
Bufar i fer ampolles.
I a Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, també. Per això, si tens una empresa i vols transformar-la per fer-la més competitiva, entra a acció.gencat.cat, perquè parlem l'idioma dels negocis. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Imagina't una xarcuteria amb l'embotit perfecte per cada ocasió, amb tan bons preus que et sorprens. És la teva xarcuteria de sempre, però és a Lidl. Emporta't ara el nostre pernil cuit extra per 1,89. T'estalvies un 22%. Lidl, marca la diferència.
Som així. A bon preu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé. El millor preu. A data 27 de febrer, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil, amb l'estimació d'un consum de 4.000 kWh i una potència contractada de 4 kW. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
A l'hivern també prenc Actimel cada dia per ajudar el meu sistema immunitari. I és clar, en dono a la meva filla perquè pugui donar-ho tot en allò que més li agrada.
Amb vitamina D, B9, ferro i zinc, Actimel. Cap altra ajuda més al teu sistema immunitari. I ara descobreix les 24 ampolles de Pokémon.
Aquesta setmana, a Dia, les patates amb un 30% de descompte. Per només 3,69 la malla de 5 quilos. Dia, paga menys.
Descobreix una experiència única a les botigues Porcelanosa. Productes innovadors, dissenys exclusius, espais avantguardistes. El futur és ara i és Porcelanosa. I del 3 al 18 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa, 50 anys construint històries.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Vostè ha agafat la ruta més llarga per arribar a la seva destinació. Aquest camí és de 3 hores i 15 minuts, 178 minuts més llarg que l'habitual i inclou camins sense asfaltar, pobles abandonats i carreteres perdudes. N'està segur?
El proper divendres 3 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros perquè facis totes aquelles coses que es fan quan tens tot el temps del món.
Confirmant ruta més llarga.
Euromillones. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Que la teva assegurança de la llar et regali un altaveu intel·ligent està bé, però potser és millor que et doni assistència informàtica a distància, no? Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
10 minuts i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món RQ. Per cert que entre un 70 i un 80% de les persones que han invertit en criptomonedes a Espanya han perdut diners. Són dades del Banc de Pagaments Internacionals, conegut com el Banc Central dels Bancs Centrals. De mitjana, les pèrdues de cada inversió s'apropen en aquests moments a la meitat dels diners que havien ingressat. Això s'explica bàsicament per les caigudes històriques del Bitcoin els últims mesos de l'any passat. Segons el Banc de Pagaments Internacionals, els grans inversors van ser capaços de vendre les seves criptomonedes abans que es desplomessin els preus. En canvi, els inversors més petits, els que ho fan a títol individual, van fer tot el contrari, comprar. Pedro Sánchez carrega contra la marxa de Ferrovial als Països Baixos. El president del govern d'Espanya ho deia des de Copenhagen, on es troba en una gira europea.
En España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor Del Pino.
Pedro Sánchez esmenta Rafael Del Pino perquè creu que darrere de la intenció de Ferrovial de marxar d'Espanya no hi ha interessos empresarials, com sosté la companyia, sinó de caràcter personal i privat. Des de Madrid, Roger Perciba.
El govern espanyol no es creu les raons de Ferrovial. Les considera ridícules i poc sòlides. Moncloa va més enllà i creu que Del Pino, una de les grans fortunes d'Espanya, vol portar la seu social de la constructora a Països Baixos perquè així evitarà pagar l'impost de patrimoni. Yone Belarra, de Podem, proposa que les empreses que marxin tornin els diners si han rebut ajudes de l'Estat.
No puede haber nada más antipatriota, creo, que aprovecharte de esas ayudas públicas cuando las cosas son desfavorables en medio de la crisis económica y después, cuando ya las cosas te van mejor, intentar aprovecharte y no pagar los impuestos que te corresponde.
La fugida de Ferrovial dona més motius al govern espanyol per demanar que es faci efectiva una harmonització fiscal al conjunt de la Unió Europea.
Atenció a aquesta notícia molt sorprenent. El Canadà ha autoritzat la venda legal de petites dosis de cocaïna i heroïna per fer front a la greu crisi de sobredosi d'opiacis que viu el país. La notícia arriba poques setmanes després que el govern del Canadà decidís despenalitzar la tinença de petites quantitats d'algunes drogues dures. L'objectiu de la mesura és combatre l'estigma associat al consum de drogues que impedeix que la gent busqui ajuda. Una sola empresa podrà comercialitzar fins a 2,5 grams de cocaïna i importar fulles de coca per fabricar i sintetitzar aquesta droga. La llicència també permetrà vendre la mateixa quantitat d'altres drogues com la metamfetamina, l'heroïna o l'MDMA. Aquesta prova pilot tindrà una durada de 3 anys amb els quals el Canadà vol veure si aquesta política millora de les condicions de seguretat de les persones addictes. Anem amb la música. Com us dèiem, avui tenim nova cançó de La Casa Azul. Es Diu, prometo no olvidar, i és un nou single de l'estil electropopa que ens té acostumats el Guille Milky Way i la Casa Azul. En aquest cas parla sobre la sensació que genera el moment en què es perd l'espurna inicial de l'enamorament. Avui també destaca el nou disc de The Tears.
Ja saps que tu mereixes, tu no em voltes, em deixes, i em perdo per la disco perquè has decidit marxar. Ja saps que tu mereixes, tu no em voltes, em deixes.
Porta per títol Epic Solete. Inclou 11 temes, alguns ja coneguts com Bailoteo, de l'1 al què o Coti per Coti, una fusió de sardana i reggaeton, i d'altres de nous com aquest Bomba de fum. I Alfred García publica Corazón.
Casi no te extraño, solo cuando respiro. No fue para tanto, apenas fuiste un tiro. Directo a mi corazón.
El primer tema que treu el cantant català després de participar al Benidorm Fest amb Des de que tu estàs. A banda, avui U2 publica la reversió de Beautiful Day, Songs of Surrender. Beautiful day. Una nova versió del seu històric tema que formarà part de Songs of Surrender, un àlbum en què el grup que lidera Bono reinventarà 40 de les seves cançons. Per cert que la gran Silvia Pérez Cruz treu Nombrar és impossible.
No uses la palabra para unirme, para reñirme, sí, para ayudar, para denunciar, para perdonar, para definirme, quiero reivindicar.
El segon avançament de l'àlbum, Toda la vida un dia. La cançó pertany al 8è treball en solitari de la cantant i compositora catalana. I Pau Bellvé i Selva Nua donen el tret de sortida al Let's Festival. Serà la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat a 7:45 del vespre. Més concert aquest estiu, Antonio Orozco serà al Festival Jardins de Terra Mar de Sitges. Serà la 6a edició d'aquest festival de Sitges, del Terramar, amb una actuació el dia 9 d'agost. A Terramar també hi actuaran aquest any, recordem, Tom Jones, Els Amics de les Arts, Su, Malú o Niña Pastori. I Stay Homes i Julieta actuaran el 30 de juliol al festival Sons del Món de Roses. Stay Homes presentarà el seu segon disc, que publicaran a la primavera i que inclou aquest La Nòria, que sentim. La primera d'actuar, però, serà Julieta. Les entrades es poden comprar demà a partir de les 10 al web de Sons del Món. I atenció, perquè els hologrames d'ABBA faran gira mundial. L'espectacle amb uns ABBA virtuals, que es pot veure a Londres des de fa gairebé un any, farà gira per altres països. Ho va confirmar el president de Universal Music, que és la discogràfica d'ABBA. L'espectacle, que es titula Guaies, com el títol de l'últim disc dels suecs, ja ha reunit a Londres més d'un milió d'espectadors. I acabem l'actualitat musical parlant de dues morts. Una és la del baixista de Pulp. Steve McKay es va unir a aquest grup fonamental del Britpop l'any 1989 i va tocar en els discos de més èxit del grup com Hinz Herz i Different Class. El baixista de Pulp ha mort amb 56 anys, no s'han explicat les causes. I amb 89 anys ha mort una altra llegenda, en aquest cas una llegenda del jazz, Wayne Shorter. Shorter va compondre i tocar amb el Jazz Messenger i amb Miles Davis, en qui es considera que va portar el jazz cap a l'avantguarda. Wayne Shorter també va ser responsable de discos com aquest que sentim, Footprints, un dels grans clàssics del jazz. En sèries, des d'avui ja es pot veure a la nova plataforma Sky Showtime, Posé.
Buenas noches, México. Vamos a hacer un viaje.
La producció explica la vida de Miguel Bosé a partir de 6 de les seves cançons més populars. En aquest biòpic, els encarregats d'interpretar el cantant en diverses etapes de la seva vida són José Pastor i Iván Sánchez. Qui ja l'ha vist és l'experta en sèries del món a RAC1, Alejandra Palés.
És difícil enfrontar-se a la sèrie Bosé sense tenir al cap les últimes aparicions televisives de Miguel Bosé, entre Decadents i Estrafolàries. L'afició de Sky Showtime indubtablement servirà per netejar una mica la seva imatge, perquè reivindica la seva carrera i recorda que va trencar barreres com ara la de la masculinitat hegemònica. Televisivament és probable que no deixi una gran empremta. Cada capítol està dedicat a una cançó del repertori de Bosé, però més enllà d'això és força convencionant en l'execució. A instants abusa d'una veu en off i una música marcadament grandiloquents. José Pastor, que dona vida al cantant en la seva etapa més jove, té moments brillants, com quan reprodueix alguna de les seves actuacions, però també té escenes que grinyola molt. La sèrie satisfà les necessitats de safreig, però sobretot ens recorda que, malgrat la seva decadència actual, Bosé forma part de la banda sonora de molts espectadors.
Gràcies, Alejandra, i atenció amb aquest anunci que ahir feia Disney Plus. No? Sí.
Un elefant.
Ja està.
Qué bueno. Muy pronto
se... És la veu del Papa Francesc anunciant Amén. Francisco responde. Una producció feta per Producciones del Barrio, de Jordi Évole, on el Papa Francesc conversarà amb diferents joves amb dificultats socials. En principi, s'emetrà durant la Setmana Santa i realment pinta molt bé. Encara en sèries tenim tràiler de l'última temporada de Succession.
We're cut out by their backs. But there's a shape for things for us.
Serà la quarta i última entrega de la sèrie, guanyadora d'una dotzena d'Emmys, i s'estrenarà el dia 26 de març a HBO Max. I anem als cinemes amb una de les estrenes més destacades d'avui, que és la tercera part de l'espin-off de Rocky, que es diu Creed 3.
There may have been a time when Damien had your back. Your friends
and they... En aquesta no apareix Sylvester Stallone, la pel·lícula està protagonitzada per Michael B. Jordan, que per primer cop també és el director. I també arriba la gran...